Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Hi ha dies que no és fàcil explicar l'actualitat, plantejar per què, tractar d'establir connexions, buscar respostes, en definitiva. Avui és un d'aquests dies. Ha estat un cap de setmana funest, amb dues persones mortes per arma blanca i dos successos més, amb un menor ferit a la zona del Fòrum a Barcelona i l'altre un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat que en aquest cas no ha deixat víctimes. Dels que sí que han comportat morts, ha causat especialment impacte el crim d'Esplugues de Llobregat. Dissabte, una dona va morir en ple carrer prop de l'Hospital Sant Joan de Déu per l'agressió amb arma blanca d'un home que ja ha estat detingut. La xarxa s'ha omplert de missatges que especulen sobre qui és el presumpte assassí i quines motivacions tenia per matar aquesta dona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha sortit al pas per negar que tingui cap vincle amb el terrorisme islamista i ha apuntat a la manipulació que l'extrema dreta fa de casos com aquest.
Això s'ha volgut dir generar por i fomentar l'odi.
L'altra víctima mortal va ser al barri del Raval, de Barcelona, la matinada de dissabte a diumenge. El suposat autor seria menor. La consellera admet que fets com aquests, que s'han anat acumulant els últims dies, fan difícil alinear les xifres objectives amb la percepció de seguretat que pot tenir la ciutadania.
Òbviament, quan passen fets com el d'aquest cap de setmana, és difícil defensar les dades públicament. Les dades són bones, ara hem de treballar amb les percepcions. Aquests fets no ens ajuden pas.
Catalunya al dia.
De seguida en parlem de tot plegat en un dia en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Serem també a Girona per saber com van les primeres hores de la vaga indefinida dels treballadors de la recollida d'escombraries en aquesta ciutat.
Es queixen que després d'un any i mig de negociacions, el conveni col·lectiu continua bloquejat.
L'empresa ha perdut la perspectiva de la importància de la nostra feina i potser cal que la ciutadania, l'Ajuntament i l'empresa comencin a valorar la feina que fem i es veurà aquests dies.
L'alcalde, de la seva banda, lamenta que la protesta castigui els veïns i el temps de flors, que ha de començar dissabte.
També han començat una vaga indefinida els treballadors d'Avis, l'empresa de lloguer de cotxes, i aquest matí s'han manifestat davant de la seu de la companyia a Barcelona. I qui també ha protestat avui són una dotzena d'alcaldes del Pallars Sobirà.
Reclamen que es faci el túnel del Port de la Bonaigua per poder-los connectar amb la Vall d'Aran.
Sempre acabem gastant només els diners amb Rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
I atenció, els amants de les cireres, avui en comença la collita al Baix Segrià i la notícia és que serà una collita normal.
Sí, perquè de moment no hi ha hagut ni tronades ni pedregades que hagin perjudicat el creixement de les cireres. Al contrari, les condicions meteorològiques les han beneficiat.
L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra.
La cosa pinta bé. Quan a producció podem estar parlant d'uns volums normals.
S'ha ajuntat que enguany hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
13.000 tones se'n preveuen collir aquest any a Catalunya i en els propers anys aquesta xifra augmentarà perquè s'estan plantant molts cirerers. Dit això, comprovem com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs atenció, sobretot a qui hagi de circular per la P7 entre la Granada i Olèrdola, direcció Girona. Hi ha ara uns 5 quilòmetres de retencions degut a un accident. Ja s'estan retirant els 3 vehicles implicats i restriccions també a la P7 tant en els dos sentits de la marxa, a l'Ametlla de Mar, on per obres hi ha un carril tallat.
I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia també tindrem esports, que explicarem avui. Montserrat, bon dia.
Bon dia. 6a final de la Champions, seguida per al Barça femení de futbol. Les blaugranes jugaran contra l'Olympique de Lió de l'extècnic del Barça, Giraldez, després d'eliminar el Bayern, 4-2, la final el 23 de maig a la capital noruega, Oslo. L'Uni Girona jugarà aquesta setmana les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet contra el València, dijous allà i diumenge a Girona, això després d'eliminar el Leganés als quarts. La M Lleida perd la categoria després d'una última jornada dramàtica. La derrota de les lleidatanes es va sumar a la victòria dels dos equips que tenia per sota la classificació de la primera ref femenina de futbol. I aquest migdia es fa el sorteig de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera ref masculina. Els possibles rivals del Reus són el Conquense, l'Ourense, l'Àguiles o el Logroñés.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 5 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs això que us dèiem, ha estat un cap de setmana negre. Han deixat dos morts amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. La policia continua investigant la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat, i a Barcelona també s'investiga un mort més, a més d'un ferit greu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no veu cap relació entre el crim de dissabte a Esplugues i el terrorisme islamista. Aquesta tarda l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració per aquesta mort violenta d'una dona al mig del carrer, a plena llum del dia. Va ser dissabte. Anem, doncs, cap allà. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem d'aquest succés?
Doncs que tot i que per les xarxes, però la versió d'un crim jihadista, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha negat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio i ho atribueix a una campanya interessada.
A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
Aquest matí insistien que l'autor del crim d'aquesta jove d'origen asiàtic dissabte al barri residencial de Finestrelles, adequat de l'Hospital de Sant Joan de Déu, era un home d'origen àrab i que havia fet crits que van interpretar com a religiosos. Mentrestant, segons els Mossos d'Esquadra, el detingut passarà demà a disposició judicial. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat una concentració a les 6 avui a la tarda davant del consistori com a mostra de repulsa dels fets. Aquest matí, diversos rams de flors i algunes espelmes al carrer de Joan Miró recordaven la víctima al lloc on hi va haver l'agressió mortal.
Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Aquesta mort a Esplugues de Llobregat és una de les dues agressions, com us dèiem, agressions mortals amb arma blanca que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i Rodalia. L'altra mort violenta va ser la d'un home que va ser apunyalat al carrer de la Cera, a Ciutat Vella. Quim.
En aquest cas, el presumpte autor de l'agressió mortal és un menor. Després d'interrogar-lo, la jutgessa que porta el cas ha acordat el seu internament en règim tancat en un centre de menors. La magistrada instrueix la causa per un delicte d'homicidi. I els Mossos també investiguen un altre atac amb arma blanca a la zona del Fòrum aquest cap de setmana. La víctima és un menor que va ser atacat per un grup d'una vintena de joves. El noi va quedar ferit greu. Per aquest cas no hi ha, de moment, cap detingut.
A tot això, el Partit Popular de Catalunya ha demanat la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, de Salvador Illa, davant d'un cap de setmana amb tres agressions, dues de mortals, com us dèiem, a l'àrea de Barcelona. El secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents.
Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
La compareixença del president de la Generalitat que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria. Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. És una xifra rècord fins ara. Catalunya és el lloc de l'Estat on més fraus es detecten i representa un terç del total dels que registren el conjunt d'Espanya. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, i quin és el perfil de l'abonat que comet això, comet aquest frau?
Doncs els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers, també plantacions de marihuana, ho expliquen declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Àngel Rubianes, cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
Les plantacions de fred continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació i que realment el que provoca és una competència deslleial.
Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat també el Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, que ha fet aquesta comparativa.
Les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
En total, l'any passat es van defraudar 485 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar. Seguim amb altres qüestions. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat aquest matí al jutjat per la investigació oberta sobre la concessió d'una parada al mercat. I per què? Doncs perquè es va adjudicar una empresa on hi ha el seu fill en forma part. Carbonell ha defensat la seva innocència afirmant que el procediment es va fer correctament. Més detalls des de Vilanova, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Mira, els fets es remunten al 2023 i fa poc una denúncia anònima a l'UDEF va provocar aquesta investigació judicial per prevaricació. L'alcaldessa Carbonell ha dit que ella va signar un decret, com fa en altres parades del mercat, que queden buides i algú s'interessa per elles.
Les parades dels mercats, que estan regulades i que es fan a través de promoció econòmica, diguem, dels ajuntaments, el que interessa és que els mercats funcionin i estiguin vius i les parades estiguin obertes, no? I dins d'aquesta feina es va donar una llicència temporal amb una empresa que formava part del meu fill. Del que se m'acusa és que s'ha fet expressament per donar, i això en cap cas és així, perquè s'han donat llicències temporals abans i després que amb aquesta empresa, perquè segueixen parades, malauradament, segueixen parades tancades al mercat municipal, i del que es tractava és això de dinamitzar, i s'ha fet el procediment que s'ha fet absolutament igual a tothom.
A ell aquest cas li sap especialment greu per aquest motiu.
Aquí hi ha una persecució i aquesta segona realment em fa més mal, perquè aquí ja toca la família i això ja per mi ja és més greu. Però tot i així jo defensaré davant d'on faci falta que les coses es fan ben fetes a l'Ajuntament de Sitges.
I veu persecució política i creu que no és casualitat que els dos casos que té oberts s'hagin denunciat davant del mateix grup de la Policia Nacional.
Casualment és el mateix grup policial que fa un temps va venir i em van manillar. O sigui, no sé, jo entenc que això és una persecució política gairebé.
Recordem que el 2023 ella va ser detinguda i emmanillada per un cas d'unes subvencions a una empresa del tercer sector. Aquest cas fa temps que està aturat i no se sap si anirà o no a judici oral.
I també ha començat el judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona. Això va passar el 2018. Els testimonis de l'entitat, que han declarat avui, han assegurat que es tractava d'un acte cultural, no polític, i han carregat contra els Mossos perquè no van impedir aquesta protesta. Anem ara cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara fa uns minuts ha acabat aquesta primera sessió del judici. Es reprendrà demà. De moment, el que deies, els testimonis han explicat que era un acte sobre el Quixot amb un especialista francès de renom mundial. Tots han parlat de crits i empentes. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana, present a l'acte, ha elevat el to així.
Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora, usted verá aquí una jubilada que viene aquí, yo no sé. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacaba verbalmente, te miraba, vete de aquí, desaparece.
Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que aporta la defensa dels encausats.
Demanem que s'expliqui l'amnistia, és evidentment independentista i és una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
De moment, els jutges han descartat que se'ls apliqui l'amnistia, però el que porta aquesta vista ho decidiran la sentència. S'enfronten individualment a penes de 2 anys i mig de presó pels delictes de coaccions i contra les llibertats fonamentals. També se'ls demana que paguin una multa cadascun de 6.500 euros. Finalment, els organitzadors van suspendre aquest acte i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
Des de la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I ara que hem arribat a 1:15 del migdia, parlem d'un nou dia de problemes a les línies de tren de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha fet que durant més de 2 hores els trens de l'R2 Sud hagin tingut retards importants que no han quedat solucionats fins a les 10 del matí. Recordem que a l'R2 Sud s'hi fan obres de millora de la infraestructura entre el Garraf i Sitges que limiten l'oferta de la línia i afecten els trens regionals. Mentrestant, a la línia R13, Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per unes obres, en aquest cas, entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, en què consisteixen aquests treballs i, al final, com ha anat el dia?
Doncs sí, aquestes són unes obres urgents, bàsicament per consolidar 4 túnels que hi ha entre la plana de Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera per tots els usuaris de les estacions que hi ha entre la plana, Valls i Sant Vicenç. Però el dia no ha començat gaire bé i el primer autobús, segons explicava l'Anna Maria, una de les usuàries, no ha passat.
I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és cada dia amb aquest incompliment de normes. Ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? És que hauríem de tallar en altres assants o Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar, que vinguin Mossos, que vingui que vulgui. És patètic.
Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla del transport alternatiu es pot millorar amb autobusos directes a Barcelona sense passar pel Prat.
És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i allarguen el temps del trajecte.
Gràcies, Manel. Hi ha hagut desgavell també la represa del servei de passatgers de la línia R15 entre Móra la Nova i Reus. Els passatgers i la plataforma d'usuaris de la zona denuncien falta d'informació. Anem cap a Móra la Nova, ara. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè els horaris dels trens no estaven clars, no?
No, gens ni mica. Els impresos en paper no estaven actualitzats i els de la pantalla de l'estació de DIF no coincidien amb els de la web de Rodalies.
I avui suposadament anava el tren. Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
Tant de bo. Bueno, avui ja han anat puntual. Ahir vam trucar a Renfe i ens van dir que havia d'arribar una a les 8:22, però, clar, no ha arribat en aquesta hora. I en teoria anàvem amb autobús, segons ens ha dit una gent ahir a la tarda.
El tren que ha sortit de 9:45 ja ho ha fet amb 6 minuts de retard. A primera hora, però, la situació ha estat pitjor perquè el tren de 9:45 ha sortit, sí, puntual, però sense esperar l'autobús que cobreix el trajecte fins a Riba-roja d'Ebre, que ha arribat 10 minuts tard. En paral·lel, la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre Priorat afirma que no és una represa normal del servei aquesta i, a més, també llancen aquesta advertència. Josep Caçador, portaveu.
Una cosa molt clara, si no arriba a haver el col·lapse a nivell de Catalunya, esta línia no l'arreglen. I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa. En marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
Tot plegat mentre es mantenen encara algunes limitacions de velocitat en el tram fins a Reus.
I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte 9 de maig.
Catalunya al dia.
10 minuts i mig i dos quarts de dues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica que s'ha generat al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Ella insisteix que és una prova i que al desembre decidiran si s'estén o no a tot Catalunya. Sobre la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris a l'acord que van firmar Comissions Obreres i la UGT amb el departament, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu, també amb les famílies. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia. Desencallar, desescalar, tot és vàlid.
Una mica,
en aquests moments el sector educatiu...
Però vaja, el text deia desescalar, que quedi clar.
En tot cas, en aquesta entrevista amb la consellera d'Educació al matí de Catalunya Ràdio, ella ha explicat que algunes de les direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que diu que es produeixen al voltant del centre i que hi acaben entrant i que ara estudien si aquesta pot ser una resposta. Després de la polèmica dels últims dies, però el departament ens ha comunicat que deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
Sobre l'acord de millora del sistema educatiu, Niubó també insisteix que si el context econòmic és favorable, per tant, si hi ha nou pressupost, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es pugui augmentar més el sou.
En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
I, per tant, demana als sindicats contraris que reprenguin les negociacions per aplicar-lo.
Perquè tot això, les noves tongades de mobilitzacions comencen ja, no?
La primera vaga al conjunt de Catalunya és dimarts vinent. Aquesta setmana, de moment, hi ha previstes accions. No ho podem concretar més en aquests moments, ho hem demanat als centres educatius. I dijous, una vaga de la primera etapa del 03.
De 03, molt bé. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant de conflictes laborals. Avui ha començat una vaga indefinida la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. I aquest era l'ambient de la concentració que aquest matí han fet els treballadors davant de la deixalleria municipal. Han fet crits, han xiulets, reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei un increment salarial de l'IPC, també la regulació adequada dels torns de feina i la incorporació d'una part del personal que estan en situació eventual des de fa anys, segons denuncien. Doncs per explicar-ho bé, tot plegat, connectem amb Girona. Fèlix Martín, es nota que ha començat la vaga als carrers, aquesta vaga de recollida d'escombraries?
Hola, bon dia. Doncs ja hi ha força bosses acumulades al centre de bars i locals comercials que no s'han recollit aquesta matinada o aquest matí. El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat s'han quedat curts.
Per tant, ens posem molt el focus en la flexió orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres. Però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana, tant en els barris on hi ha contenidors com els que es fa la recollida porta a porta. El porteu dels treballadors en vaga, Gregori Soto, ha explicat aquest matí que l'enfrontament no és amb l'Ajuntament de Girona, sinó amb l'empresa Girona Més Neta i concreta reivindicacions.
L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
Doncs també han començat una vaga indefinida els empleats d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis, a la central de Barcelona. A més, s'han manifestat aquest matí contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa per acomiadar 132 treballadors. Ha seguit aquesta protesta en Joan de Castro.
El 14 d'abril, l'empresa de lloguer de vehicles Avis va presentar aquest ERO, justificant-lo amb qüestions productives, tècniques i organitzatives. Uns motius que, segons el delegat de la CGT, Raúl Sánchez, són una excusa per externalitzar la feina.
La veritat és que s'estan portant mica en mica tot el que és la producció que fem aquí, que són trucades, e-mails per fer reserves, per fer també atenció al client. S'ho estan portant a Bulgària i a Filipines.
Tot i que tècnicament només hi ha 132 afectats, més de 240 empleats s'han adherit a la vaga, ja que molts d'ells preveuen que poden ser els següents. Així ho vaticina l'afectada i gerent d'oficina, Rosabel Sánchez.
Si no ens fan fora ara a tothom, és perquè han de fer la formació. Una vegada estiguin totes les persones formades fora, pues el resta anirà fora.
Un altre dels motius de protesta són els termes de l'ERO, ja que recompensarà pagant 20 dies per any amb límit de 12 mesos. Unes condicions que els sindicats consideren molt dolentes per a treballadors que porten més de 30 anys a la feina.
Més coses. Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Jordi Barranca, quins arguments defensen per estar en contra d'aquest projecte de gigafactoria?
Com és dit, se centren molt en allò que no es coneix i també posen el focus en els recursos que requeriria la seva posada en marxa. Recursos com ara l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT aquí a Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial, així com es diu l'entitat, també posa en dubte les grans xifres que envolten el projecte.
Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen fer Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball, comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
Els impulsos són bàsicament de Terres de l'Ebre, tot i que ja hi ha persones i entitats també de la comarca del Priorat interessades.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, som-hi, que ja és mes de maig i aquest mes arriben les primeres fruites de temporada, les cireres. A la zona del Baix Segrià comencen aquesta setmana la collita i, a més, és una de les zones del país on més han augmentat les plantacions de cirerers. Per tant, de cara als pròxims anys, encara hi haurà més volum de cireres. Lleida, Julià Albacar, la campanya aquest any es preveu amb els volums de producció habituals. Per tant, serà una campanya normal.
Sí, bon dia, perquè de moment ja no hem tingut ni tronades ni pedregades que hagin afectat el creixement de les cireres. Sentim tres productors, Jordi Martínez, d'Almacelles, Manel Teixidor, de la Granja d'Escarp i Josep Antoni Camats, de Corbins.
L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra i suposo que això ha estat una clau.
La cosa pinta bé. Quan a producció, bueno, podem estar parlant d'uns volums normals.
Són dates de recol·lecció de cirera una mica prèvies a l'habitual, però cap cosa excepcional. S'ha juntat que enguany hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
Tot i que amb la collita ja en marxa, molts llocs respiren més tranquils, però tocarà estar igualment molt pendents del cel fins que no s'acabi la campanya.
El problema de la cirera sempre, més que la pedra, és l'aigua, el que ens fa més por. La pedra, evidentment, també, però sí, de moment les pedregades les han, fins avui estem lliures.
En general, a Catalunya es preveu collir unes 13.000 tones, un 11% més que l'any passat. Una xifra, però, que en els propers anys es preveu que augmenti, perquè s'estan plantant cada cop més cireres. Manel Simones, director de Frucat, la patronal de la fruita.
El sector està apostant pel cultiu de la cirera. Bàsicament en la Vall de l'Ebre, tant a l'Aragó, Lleida, Ribera d'Ebre.
I per què es planten més cireres? Doncs per això.
Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
I ja que parlem de fruites primerenques, l'Albercoc també arrenca campanya ja esta primera setmana de maig amb una producció molt similar a l'any passat quan es va arribar a les 16.000 tones.
Gràcies. Gràcies, Júlia. I amb les primeres collites també creix la demanda de mà d'obra i la necessitat d'acollir les persones que arriben amb l'aspiració de trobar feina a la campanya de recollida de la fruita. Avui ja s'ha posat en marxa l'alberg que coordina la Generalitat a Seròs, al sud del Segrià, i que té capacitat per 40 persones. I, Estela Busoms, fins quan estarà obert aquest alberg?
Hola, bon dia, Estel. Doncs fins a finals de setembre. I la novetat aquest any és que funcionarà ininterrompudament durant tot l'estiu, a diferència de l'any passat, que només va obrir 2 mesos, al principi i al final de la campanya, per complementar el dispositiu de llei de ciutat. Aquesta vegada, per tant, estaran operatius alhora l'allotjament de Seròs i el de la capital del Segrià, que obrirà al juny. El servei s'ofereix per a aquelles persones que arriben a la comarca a l'espera de ser contractades per collir fruita i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Núria Gil, delegada del Govern a Lleida, destaca que la voluntat és que l'equipament de Seròs es consolidi per a pròximes campanyes.
En principi, aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible, doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arribi encara no té contracte i que necessite per notar en unes condicions mínimes.
Les persones que s'allotgen a Seròs les deriven des de l'Oficina Única d'Atenció a Persones Temporeres de Lleida i del trasllat se n'encarrega el Consell Comarcal del Segrià.
Són 2:15. Lleida estrenarà un nou recinte firal d'aquí 4 anys. És un nou espai que duplicarà els metres quadrats del recinte actual, tindrà 6 pavellons, un pàrquing soterrat i preveu generar 400 llocs de treball. Pere Joan Álvarez, el nou recinte s'anirà desenvolupant de manera progressiva, no?
Sí, sí, el que es preveu és que d'aquí 4 anys estigui fet un pavelló i tota la urbanització del recinte, que tindrà 116.000 metres quadrats. Tot seguit i de forma paral·lela s'aniran construint la resta de pavellons. Les obres començaran l'any que ve, tot plegat representarà una inversió d'uns 100 milions d'euros. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que el nou recinte, que s'ubicarà als terrenys de l'antiga hípica al costat del Canal de Seròs, impulsa l'economia de Lleida i consolida la segona ciutat firal del país.
Un impacte sobre l'activitat econòmica, noves ocupacions, noves oportunitats en el marc de l'emprenedoria, més volum econòmic, impacte sobre el comerç local, etcètera, no? I sobre la, quan dic el comerç, el turisme.
Un cop fet el trasllat a l'antiga ubicació, s'hi construiran habitatges i s'ampliarà la zona verda dels Camps Elisis. D'altra banda, el patronat de la Fira ha nomenat el nou director de l'entitat. L'escollit ha estat l'enginyer informàtic Eduard Martín Lineros, que és professor de la Universitat de Lleida i de la UOC i que actualment treballa a la Fundació Mobile World Capital a Barcelona.
Doncs ara sí que ben entrat el mes de maig, s'ha acabat la temporada d'esquí. La Masella està l'última estació que ha tancat portes, ho ha fet aquest cap de setmana. Anem, doncs, cap a Alp. Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I ho ha fet amb una tradició.
Doncs sí, amb els esquiadors fent l'última baixada de l'any en banyador. I és que ja fa setmanes, que molta gent pensa més en la platja que en la neu, però encara quedaven esquiadors amb ganes de tancar una temporada excepcional, com explica la responsable comercial de Masella, Maite Martí.
Molt contents, més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb nevades excepcionals durant el mes de desembre, gener i febrer. Amb una neu impecable, gruixos d'un acumulat de més de 5 metres de neu.
Masella ha tancat gairebé un mes més tard que la resta i havien estat els primers d'obrir les pistes el 26 de novembre i ja pensen fer-ho igual també l'hivern que ve.
Acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, que estem ja començarem a treballar per obrir el primer dia de novembre, que les condicions ens ho permetin.
S'acaba, doncs, la millor temporada dels últims anys, amb xifra rècord a bona part de les estacions. Tant les de Ferrocarrils de la Generalitat com Baqueira Baret han superat el 1 milió de visitants.
Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passen pràcticament 4 minuts de 2:15, repassem les notícies més vistes a l'app i al web de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què passa per on avui?
Mira, molts successos aquest cap de setmana i, per tant, algunes de les notícies més llegides. Aquest detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per un app de cites és una de les informacions més vistes. Crec que passava a la comarca del Garraf, n'hem estat parlant aquests dies. També un altre menor detingut, en aquest cas, per la mort violenta d'un home al barri del Raval de Barcelona, també n'hem parlat.
Sí.
I, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació, que està sota secret de sumari. També hem escoltat la consellera Parlon parlar-ne a Catalunya Ràdio i al 3cat Info.
Molt bé. Alguna recomanació més,
Marc? Mira, sí, recomanació avui. Saps que a la web del 3cat Info tenim un apartat que es diu Estils de vida.
Sí.
No sé si l'has vist mai. És un apartat en el qual doncs, tractem temes, en fi, que també preocupen molta gent.
De la nostra rutina
doncs,
diària.
Sí. Avui no sé com dorms tu, però com la falta de son afecta
no
mares i pares? Aquesta és la pregunta que fem ara, Estils de vida. Aleshores, important, gairebé són 700 hores de son que es perden. És una hora i mitja de mitjana, diguem, durant l'edat en què... Sí, durant l'edat en què doncs, hi ha més problemes de son per part de nens i nenes. I això, doncs, que és una qüestió crònica que pot arribar a tenir conseqüències físiques, emocionals, etc etc. Aquí trobareu casos, trobareu consells i, en fi, veureu que moltes vegades no sou els únics que patiu aquest tipus de problemes.
No, això per descomptat que no, em llegiré els consells, doncs.
Doncs sí, ho podeu fer a la web i a l'app del 3cat Info.
Molt bé, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
El govern estudiarà reforçar les línies d'autobusos interurbanes amb més demanda i no descarta crear-ne alguna de nova. En 3 anys tocaria renovar una gran part de la flota de vehicles perquè siguin menys contaminants. És un pla que s'ha presentat a Granollers i ha estat la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el que s'ha explicat és que ha crescut de manera molt important el nombre de viatgers de transport públic per carretera i especialment després de la crisi de Rodalies. Per això, el pla de xoc es presenta com una eina per reforçar les línies que tenen més demanda. Ho han explicat moltes vegades aquí, a Catalunya al dia, per exemple, línies de Mataró-Barcelona, gent que viatja cada dia dempeus o que es queda a la parada perquè el bus ja va ple. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, posa alguns exemples de les línies que tindran reforços.
Molts corredors que fa temps que t'estan demanant. Igualada-Barcelona, Vilafranca-Barcelona, Manresa-Universitat Autònoma o Barcelona-Cerdanyola-Universitat Autònoma. Millora els accessos universitaris. Calella-Blana-Serveis Hospitalaris. N'hi ha un altre que diu municipis del Maresme amb centres hospitalaris que enruti. Una demanda que tenim molt clara, per exemple, de la línia Arenys que enruti. Hi ha una gran oferta que farem en l'àmbit territorial del Vallès i del Maresme. Mataró-Barcelona, Barcelona-Barberà-Sabadell.
No es descarta tampoc crear alguna línia nova si es detecta que hi ha una demanda important d'aquest servei. D'altra banda, la consellera Sílvia Paneque també ha explicat que de cara al mes de gener de 2029 els operadors d'autobusos hauran de fer una forta inversió perquè cal renovar les flotes perquè siguin menys contaminants.
És per tot allò de la descarbonització que comentàvem l'altre dia. Moltes gràcies, Marta Vallès, des de Granollers. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I seguim parlant de transports. Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat avui per reclamar la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per garantir la connexió entre aquesta comarca i la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Des del Port de la Bonaigua, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Sí, gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó que, més a
més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Josep Rossell, denuncia un greuge territorial.
Hauríem de traslladar això pues, a la consellera de Territori, a la Paneque, pues, perquè dona explicacions i per veure quines propostes poden oferir des de la conselleria. Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
Doncs ens quedem aquí al Pallars Sobirà perquè els veïns del poble de Mencuí, al terme de Soriguera, tindran per fi una carretera d'accés asfaltada. Això després d'anys depenent d'una pista de terra que complicava molt la mobilitat, sobretot a l'hivern. Les obres Pau ja estan en marxa i han de posar fi a una de les principals dificultats del dia a dia d'aquest nucli.
Exacte. El camí d'uns 3 quilòmetres i mig és l'única via d'entrada a aquest nucli de Soriguera. Fins ara, el seu estat feia molt difícil circular-hi en episodis de neu, gel o pluja i obligava els veïns a extremar precaucions o fins i tot a quedar incomunicats puntualment. Amb l'asfaltatge es garanteix així un accés més segur i continu durant tot l'any, facilitant també l'arribada de serveis bàsics i millorant la qualitat de vida dels veïns, que feia temps que reclamaven aquesta actuació. Josep Ramon Font de Villa, alcalde de Soriguera.
Un camí que si neve no pots treure la neu perquè si no es converteix tot en... No hi, les màquines llevaneus no hi poden anar. I si tires sal, la sal es desfà amb aigua i queda tot en fang, o sigui que encara és pitjor. I al final, clar, el seu sistema per arribar a casa era molt complicat, molt complex, perquè era un camí. I al final, després de tota una vida, pues, ha aconseguit ara fer una carretera. Clar, per ells canvia la vida totalment. De siguer el cicle 15 a siguer el cicle 21.
Les obres tenen un pressupost de 700.000 euros.
Doncs hem recollit unes quantes demandes per millorar les infraestructures. Catalunya té clarament un dèficit d'inversió. En els últims 6 anys és de prop de 50.000 milions d'euros aquest dèficit. Això, segons constata un informe de Foment del Treball que cita l'àmbit ferroviari com el principal on l'Estat ha executat molt per sota de la inversió que estava prevista. Des de Barcelona, Joan García.
Bon dia. L'Estat és qui presenta un dèficit d'inversió no executada més alt, amb 11.000 milions d'euros, amb un grau d'execució del 60%. Adif no va arribar a executar el 50% de la inversió que havia pressupostat a Catalunya aquests últims 6 anys. Per la seva banda, la Generalitat registra un grau d'execució pròxim al 89%. Davant d'aquest panorama, la patronal Foment del Treball reclama unitat a les forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que té Catalunya en infraestructura per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. Com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Foment del Treball qualifica d'indignant i intolerable aquesta falta d'execució en la inversió.
Tres minuts, haurem arribat a 3:15. Us expliquem ara que els treballs per localitzar una fossa franquista al centre de Reus no han detectat indicis sobre la seva existència. La prospecció amb georadar impulsada per la Generalitat es va dur a terme arran d'una investigació que ubicava una fossa amb víctimes de la repressió franquista en un pou d'una antiga fàbrica d'aquesta ciutat de Reus. Ens ho expliquen des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo. Clara, què passarà doncs a partir d'ara?
Hola, bon dia. Doncs, de moment, la Generalitat i l'Ajuntament descarten fer una excavació arqueològica en no haver aconseguit localitzar l'indret exacte del pou que estava situat a prop d'un camp de concentració de presoners de guerra. Tot i així, des del consistori, diuen que han demanat a la Generalitat nous estudis. Montserrat Flores és regidora de Bon Govern.
Aquesta tècnica era molt bona,
però en aquest cas concret no ha estat suficient. Els hem demanat que puguin investigar, saber si hi ha alguna altra tècnica per poder aclarir una cosa que la documentació ens portava cap a llocs molt concrets, no? I en canvi, doncs, a veure si d'alguna altra manera podíem arribar a esbrinar-ho.
La investigació arrenca del testimoni d'Anton Maria Batlle, l'antropòleg Salvador Palomar primer, i posteriorment els historiadors Cristian Muñoz i Joan Enrivella van investigar-ho. Aquests últims van aconseguir unes primeres coordenades per localitzar aquest espai. Olivella també creu que caldria treballar amb altres tècniques de prospecció.
Jo crec que això, doncs, basta per intentar-ho amb altres programes de sondeig i després, doncs, a veure, potser, doncs, per donar a la Generalitat per dir, escolta, les coordenades que nosaltres capiguem amb un marge d'error de 2 metres de diàmetre que fa el pou, bueno, provar d'excavar.
En tot cas, Generalitat i Ajuntament restaran pendents de nous indicis i, mentrestant, es preveu senyalitzar l'espai per preservar la memòria d'aquells fets.
Catalunya al dia.
Cançó que ens trasllada directament a l'estiu i a una de les imatges icòniques de la Costa Brava que ha immortalitzat algun anunci, que és la de les cases blanques de Cadaqués amb l'església al mig. Però la veritat és que la façana de la parròquia, també blanca, ara ja no és tan blanca, és cada vegada més groguenga. Fa anys que no s'hi fa res, li cal una rehabilitació i per això des de l'Ajuntament i el Bisbat de Girona estan acabant de perfilar una campanya amb la qual busquen el suport econòmic dels veïns. Doncs per explicar-nos-ho, des de la delegació de Girona, Fèlix Martín, com s'ha rebut això al poble, a Cadaqués, què en pensen?
Doncs que es pinti l'església de Santa Maria, molt bé, però a l'hora de pagar...
Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
És Hugo Escocia, veí de Cadaqués, escriptor i columnista, que fa temps que demana la millora. D'altres veïns tenen resposta a la pregunta que feia. N'han parlat a 3CatInfo, la Ladi, l'Ester i en Carles.
Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients, diners per fer-ho.
Es calcula que caldrien uns 200.000 euros. L'Ajuntament ha anunciat els preparatius de la campanya conjunta amb el bisbat de Girona, amb el lema, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'església. Però, de moment, no volen fer comentaris.
Hem canviat radicalment de registre per parlar de la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana, que tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, a Beethoven i a Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i de cantants com Nadine Sierra, Cecilia Bartoli o Juan Diego Flores. Òscar Callau.
El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. El concert inaugural del 28 de setembre, dirigit per Xavier Puig, tindrà el repertori el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven i Lobos Omnes i el Nigre Sum del mateix Casals. Però hi haurà més recitals consagrats a la pau. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskov, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau, el concert Pro Pacem, de Jordi Savall.
El Palau també recordarà els 150 anys del naixement de Casals amb 7 concerts més repartits en diferents cicles. Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
La figura de Pau Casals és molt polièdrica i hi havia moltes maneres d'acostar-se amb ell com a solista de violoncel, com a director d'orquestra, com a home de pau i també com a compositor.
Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies.
Molt bé, gràcies, Òscar Callau. I el Cineclub Torrellenc celebra 50 anys. Van néixer el 1976, just després de la dictadura, i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original per als amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. La història ens expliquen en Josep Lluís Santiso i la Laia Claret.
Anem un matí a Torroella i entrem al Cinema Montgrí, una joia de sala amb més de 300 butaques que d'aquí un any i mig celebra 100 anys. I aquí ens hi esperen Jordi Bellapart, president del Cineclub, i Josep Colomer, membre de la Junta i coordinador del cinquantenari. Va ser fa mig segle quan el que era una secció del Casal del Montgrí pren força i neix el Cineclub.
Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort del dictador, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, d'obrir-se nous camps, activar el que seria la democràcia.
De fet, a Torroella sempre s'hi ha respirat cinema i va arribar a haver tres sales, per tant, tots dos han viscut des de petits la màgia del setè art. El relat d'en Jordi us sonarà.
Jo tenia un tio que aquest sí que li agradava el cine. Devia tenir 10 anys o així, i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
Un projeccionista, doncs, escrivint.
Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs, home, potser una mica més gran, doncs, però jo era aquell.
Alfredo!
Totó, passeu aquí, que hem de parlar tu i jo. Jo vaig començar a treballar en aquesta feina als 10 anys.
Aleshores, per què no m'ho ensenyes a mi?
Per tots dos, arribar als 50 anys suposa un luxe.
Per nosaltres suposa un èxit i molta satisfacció, perquè arribar als 50 anys, que no t'ho has proposat, però que hi arribes, ostres, doncs hem fet una cosa interessant, una cosa important. Donar vida a un cinema et donarà més satisfacció que no pas mal de caps.
En Josep especifica que la mitjana d'edat dels socis del Cineclub és alta i un dels reptes és que els joves vagin al cinema perquè no tenen l'hàbit de fer-ho. De fet, treballen amb els alumnes de l'institut per buscar complicitat.
Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer, aconseguir que això, que la gent jove s'animi. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit d'assistir, de veure-ho en una sala.
Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
sí,
no?
Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
A la sala hi programen estrenes, però també versions originals i clàssics. Per commemorar els 50 anys han fet una exposició amb la història, la del Cineclub i la seva, que és indivisible. I és que, en poques paraules, en Jordi té clar què és per ell el cinema.
És la meva vida.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia Claret, per aquest reportatge amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestits els treballs que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Hola, bon dia. Doncs sí, ara s'aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. I consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que aflorin, a més de les trobades anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiar, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana, controlaven el que, és, que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
El castell era, a més, una fortalesa sarraïna i conserva parts d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
I Móra d'Ebre té en marxa un projecte de transformació del seu castell, també. L'objectiu és apropar-lo a la ciutadania i, per tant, que es converteixi en un actiu, també turístic, pel municipi. La primera fase s'ha centrat en la millora de l'accessibilitat. El que es busca és consolidar els murs de llevant, els que donen al riu, també són els més castigats els últims anys pel temporal. Sentim a Rubén Viernes, que és l'alcalde de Móra d'Ebre.
La idea és que pugui començar el més aviat possible. Volem que tots aquests projectes que estan vius doncs puguin ser una realitat. I sí que és veritat, sobretot els caps de mur, que és on passa l'aigua. Els darrers anys no era tan preocupant, però en aquests darrers anys, amb tot el que és les danes i tots els temporals que estem venint, sobretot els de llevant, que són els que fan mal.
I data exacta perquè comencin aquests treballs ara mateix encara no n'hi ha. De moment sí que s'ha fet és millorar l'accés i la reobertura del recinte. Tot plegat, l'objectiu del projecte revitalitzar l'espai, convertir-lo en un actiu pel municipi, un recinte que va quedar pràcticament esfondrat després de la Guerra Civil i ara hem vist on era una residència de famílies com els Entensa.
Esports.
Sis minuts per les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Bon dia.
Ho han tornat a fer per sisena vegada consecutiva. El Barça disputarà la final de la Champions femenina de futbol i es trobarà l'etern rival, que és l'Olympique de Lió francès.
La nova fita de les blaugranes va arribar després de superar el Bayern de Múnich ahir per 4-2 amb un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals. Van marcar dos gols Alexia Putell, un salma per a Lluelo, escollida millor jugadora del partit, i una altra Eva Payor. Davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Una de les capitanes, Aitana Bonmatí, parlava de màxima emoció per tornar a ser al Camp Nou i més pel fet que reapareixia després de 5 mesos de baixa per lesió.
La veritat que pell de gallina i molt feliç. He tingut una estoneta avui per començar a agafar ritme després de 5 mesos i gràcies a tothom que ha format part del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club.
Sí, que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
Les blaugranes es trobaran a la final de la Champions al Lió, dirigit per l'extècnic de Barça, Jonathan Giraldez, el 23 de maig a Oslo, a Noruega. Aquest dimecres el Barça oferirà el títol de la Lliga F a l'afició en el partit contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff. En aquest partit, les jugadores del Barça estrenaran la samarreta amb el logotip de la cantant Olivia Rodrigo, la mateixa que lluirà el Barça masculí diumenge al Clàssic contra Madrid.
Doncs justament en aquest Clàssic, el Camp Nou, el Barça masculí es pot proclamar campió de Lliga.
Els blaugranes s'entenen prou amb un empat diumenge. El Madrid va superar ahir 0-2 l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. El tècnic blanc Álvaro Arbeloa parla del bon rendiment del brasiler, coincidint amb l'absència d'Mbappé en molèsties.
No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia.
Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. Justament és contra el Sevilla amb qui juguen el dissabte. Ramon Terrats, jugador de l'Espanyol.
Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos els 3 punts.
El Barça és líder de la classificació de primera divisió amb 88 punts. El Madrid és segon a 11 punts. L'Espanyol 13è amb 39 punts, a 5 del descens ara mateix. El Girona 16è amb 38, és a 4 del descens.
Aquesta hora pendents també del sorteig de la Copa d'Handbol amb la presència del Barça com a vigent campió.
Un sorteig que s'ha fet fa només uns minuts i que ha propiciat que el Barça jugui contra el Recoletas Atlètic Valladolid en quarts de final de la Copa. El partit serà el dia 5 de juny a Alacant. Els blaugranes han sortit al sorteig com a caps de sèrie, com a actuals campions. I aquesta és la primera valoració que ha fet el porter del Barça Atlètic d'handbol, Filip Saric, present al sorteig a Alacant.
Sí, bueno, es un rival importante y es uno de los equipos de Asobal que siempre pelea para estar por arriba. Ya, como ha dicho toda la gente, es un partido, pero nosotros saldremos con todas las ganas a por per tots els partits que queden.
En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, assegura que es troba bé. En un missatge a les xarxes, el jugador assegura que, tot i els problemes que el tindran allunyat de les pistes les pròximes 4 setmanes, està bé de salut i aprofitarà per carregar piles. El nord-americà va ser baixa d'última hora en el partit de Barça i el Palau contra Gran Canària, que va guanyar els blaugranes 91-69, també victòria del Manresa contra València 104-102. I acabem amb motor, el pilot d'enduro, Josep García, ha completat un cap de setmana on s'ha imposat al Mundial i també a la categoria Enduro 1 a les proves disputades a Oliana. El pilot de Súria ha aconseguit aquestes dues proves del Mundial. García lidera la general d'aquest Mundial d'Enduro amb 11 punts d'avantatge i Enduro 1 amb una diferència encara més gran.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Demà dimarts es fa la Fundació Tàpies, al carrer Aragó de Barcelona, l'última projecció de Lope Driss, Viatge per les Terres de Ponent. És una pel·lícula de Carles Agmor, d'Àngel Jové i Benet Rossell, del 1989. Amb una barreja de cinema, acció i escriptura, l'obra documenta un recorregut per la Franja de Ponent, on es presenta el paisatge com un espai on s'entrecreuen realitat, memòria i llenguatge. La projecció, a més, s'acompanya de la conferència de la comissària de l'exposició Àngel Jové de Intacto, que s'exhibeix al mateix museu, a la Fundació Tàpies, i també d'un col·loqui amb els tres artistes. Fins demà, que acabeu de passar un bon dilluns i gràcies per escoltar-nos.